Radio Vida.
No és el pa de cada dia, no és habitual, però nosaltres li dediquem una estoneta cada 15 dies a l'anàlisi, a la reflexió, a les preguntes que ens porta Pere Martí, el feinejant en filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Sobre què reflexionem avui?
Mira, en el passat programa vam fer com una prèvia al Sant Jordi i vam parlar del llibre com a tal. I avui farem-ho doncs, com un post, Sant Jordi. Centrarem en el lema oficial que es va escollir per part del govern, que és Sant Jordi és de tothom. I a partir d'aquí doncs, estirarem el fil. De fet, farem una mica de semiòtica. No sé, si et sona una disciplina que als anys 60-70 del segle passat... semblava que havia de menjar-se tot el mundillo intel·lectual.
I va tenir molt de predicament, sí.
I després doncs, ha quedat absolutament allà, arraconada. No sé si encara doncs, se'n sent parlar a algun lloc. Avui jo la recordo. Però és com una referència llunyana al temps. Anant molt ràpid, la semiòtica és la ciència del signe. I va tenir extraordinàriament il·lustres... conreadors com Roland Barthes, Umberto Eco, etc. I per què dic que farem una mica de semiòtica? Perquè avui ens entretindrem a deconstruir, a desvelar tot el que es pot amagar darrere d'uns signes, el que pot haver-hi darrere d'un cartell, d'unes poques imatges i paraules. Perquè aquests dies hi ha hagut bastant d'enrenou, especialment en les xarxes, perquè la resta sembla bastant anestesiada, no?, sobre el lema, el cartell i els actes oficials de la Diada d'enguany.
Que després va quedar una mica deslluïda pels tres dies de dol.
Sí, que la veritat és que, no sé, un altre dia potser...
Curiós.
Potser en parlarem, no? Però de tot el que doncs, s'ha dit, s'ha posat de manifest sobre el tema, a mi el que em sembla més destacable és justament el que hem dit al començament, el lema que acompanya la campanya oficial d'aquest Sant Jordi, que és... Sant Jordi és de tothom. I per què m'ha cridat, aparentment, un lema neutre? Per què m'ha cridat l'atenció? Doncs perquè no és un lema neutre. Perquè conté una afirmació molt categòrica. És de tothom. I això es fa difícil no interpretar-lo, no sentir-lo com una certa admonició coercitiva. És de tothom, val? Alguna cosa a dir? S'ha entès? En segon lloc, aquest caràcter categòric, quasi em podrien dir imperatiu, no s'acaba de dir gens en una jornada que té un caràcter lúdico festiu, alegre, relaxada. Bueno, si vas a passejar per Barcelona...
Pot ser estressant, també.
Relaxat no és la paraula, però bé... No hi encaixa gaire una admonició que en altres contextos potser seria comprensible. Per exemple, drogues, no. Aquí es veia que era molt justificat, no? Es dirigia a un sector amb un cert risc social i, per tant, doncs, comprensible. Però amb el Sant Jordi, on està el problema? Per una afirmació d'aquest tipus.
Imagino que vol ser inclusiva. Que la intenció és aquesta.
Ara hi anirem. Ara hi anirem.
D'acord, m'espero.
Perquè, és clar, sí, però llavors, per què no manifestar una aspiració? Ens agradaria molt que Sant Jordi fos de tothom, com convidant. No, aquí s'afirma categòricament, eh? És a dir, això és inqüestionable, és de tothom. I això, en una campanya pública, amb una celebració, com hem dit, d'aquest caràcter lúdic o festiu cultural, només s'entendria realment si es tingués la convicció de que aquesta celebració era restringida, que estava restringida a un sector particular de la societat de la qual n'eren exclosos la resta. Però Sant Jordi, justament, és una festivitat o celebració que és absolutament transversal. És justament tot el contrari. De fet, fins a tal punt és així, i ha estat així, que les forces reaccionàries i espanyolistes, com ara Ciudadanos, que sempre denunciaven el caràcter excloent, des del seu punt de vista, de tot allò que feia el govern i les entitats cíviques i culturals, en canvi, en moltes ocasions van proposar que s'eliminés l'11 de setembre com a festa nacional per excloent i que es desplacés a Sant Jordi. Per tant, si aquests espanyolistes supremacistes recalcitrants trobaven aquesta festa adequada per diluir el caràcter nacional de la festa nacional, a què ve ara reivindicar això? Que la pluja cau cap avall o que el sol es pon per l'oest? No s'acaba d'entendre d'on ve, d'on surt i què ve a treure aquest insòlit eslògan. És de tothom.
Evidentment.
Evidentment, però llavors per què? Com a encapçalament i d'aquesta forma categòrica. No, està bé o no? És de tothom. Comencem a veure una primera indicació, una primera possible explicació, si agafem el cartell i anem a la part inferior dreta. Perquè a la part inferior dreta lateral del cartell, allà hi apareix el que és l'eslògan que el govern ha utilitzat durant aquests primers temps per personalitzar les seves campanyes institucionals, el govern de tothom. I, bueno, ara ja es veu. De què va això? Es tracta d'una burda maniobra publicitària, que s'intenta aprofitar la potència d'aquesta diada per mirar a treure un profit, un maquinisme típic d'identificació per mimesi i reiteració. Govern de tothom, Sant Jordi és de tothom. Bé, d'això...
Insinuant que amb altres governs no era així, potser.
Res de nou sota la capa del sol.
Política.
Política. Polítics mirant d'aprofitar-se de recursos retòrics per recollir adhesions sense però que es noti massa que ho estan fent d'una forma inconscient, subliminal. Però... és una explicació plausible, però és un benefici molt lleu que podrien treure i que no acaba de justificar una aposta tan pujada de to, perquè, torno a repetir, el lema, encara que no ho sembli, a mi em sembla molt extravagant. Llavors, anem més enllà del cartell i anem a examinar el contingut d'algun dels actes oficials previstos en aquest programa de la Diada. I llavors ja comencem a veure-ho una mica més clar. Perdó. Dins d'aquest programa d'actes hi ha molts elements que podríem al·ludir, però a mi el que em sembla més revelador de tot plegat, allò que estàvem buscant aquesta explicació, és justament la invitació que el propi president de la Generalitat, i recordem que és per celebrar el Sant Jordi de tothom, que fa a tenir una conversa amb Javier Cercas. Clar, dius, Javier Cercas. Doncs Javier Cercas és un dels més conspicus representants del més furibund antiindependentisme. Un escriptor que, més enllà del seu possible lligam intel·lectual amb el franquisme, que alguns denuncien, es va preguntar en un acte públic si no seria convenient una intervenció militar a Catalunya. Cercas, evidentment, durant tot aquest temps passat, s'ha queixat amargament, com d'altres intel·lectuals suposadament progressistes, de ser una víctima de la intolerància i el caràcter excloent dels catalans. I ara, el propi president, amb aquesta decisió de convidar-lo al Sant Jordi oficialment a Palau a parlar amb ell, li demana simbòlicament perdó en nom d'aquest poble que, segons ell, l'havia menyspreat.
Però això no ho va verbalitzar el Salvador Illa. Això dius tu.
No, perquè és un perdó simbòlic. Clar, és que tot
això... línies.
Estem fent una anàlisi semiòtica. Allò sí, sí. Que els símbols...
Volen dir.
Volen dir quan tu te'ls mires i no només els veus.
D'acord.
El senyor president de la Generalitat amb aquest acte, li restitueix la seva condició de ciudadano sin tacha, rebent-lo personalment a Palau. Ara ja comencem a estar al cap del carrer. Ara ja sabem que aquest de tothom, i per tant també correlativament el de tothom del lema de les campanyes governamentals, no es refereix a tothom realment, sinó només a una part d'aquest tothom, que, com es desprèn de tot el que hem dit, aquesta part en concret es correspon amb aquells que, segons les actuals autoritats governamentals, s'havien sentit exclosos, marginats, que no formaven part de la nostra societat i que ara són rebuts per la porta gran, però no com el fill pròdig de la paràbola bíblica, que torna humilment a casa i suplica que el perdonin i que l'acceptin, sinó ben al contrari, com el llorejat i victoriós guanyador d'èpiques batalles de resistència personal i social davant la infàmia, la intolerància i la persecució ideològica.
Els dracs.
I això, d'altra banda, explicaria també, ja fem com a punt final d'aquesta deconstrucció semiòtica, aquest caràcter aparentment imperatiu de l'eslògan, que no sabíem per on venia. Ara ja veiem que no se deia gaire a la festa lúdic cultural, però és un to imperatiu que esdevé molt adequat per rebre els que són els finalment triomfadors en la batalla contra la bogeria i desmesura processista. Finalment, també Sant Jordi és de tothom, és a dir, d'aquell tothom que ara som els qui manem i que amb aquesta decisió us ho estem deixant ben clar d'una vegada. Bé, fins aquí una anàlisi, diguem-ne, semiòtica. Ja en dic això de la semiòtica, ho he recuperat del bagul, no?
No, com recordava, va tenir molt de predicamenta durant uns anys, tot i que va punxar.
Un altre dia podem entrar, com deia, a explicar per què això s'abandona. Però bé, un simple cartell, aparentment simple, pot donar molt de sí. De fet, qualsevol producció governamental no és mai simple. Sempre hi ha al darrere moltes coses a descobrir-hi. I encara hi podríem afegir altres elements, com has dit abans, perquè el drac té un paper tan preponderant en altres representacions simbòliques del Sant Jordi, apareixen les roses i els llibres, i el drac no és l'eix central. I després un últim comentari que devem a l'agudesa de Jordi Graupera. Si tenim el cartell al davant, veurem que els llibres que hi apareixen tenen una reproducció gràfica. Sembla una tipologia de llibres que recorda a les col·leccions de quiosc o de venedor d'enciclopèdies, o encara més aquelles edicions que no hi ha res a dins, que només són tapes i que serveixen per decorar les prestatges de la biblioteca.
Sí, he ampliat el cartell i em recorda l'enciclopèdia Larouche que hi havia hagut a casa quan era petita.
Igual. Home, no sembla gaire bon detall de disseny. Si es vol promocionar el Daler per la cultura en una jornada com aquesta, abocar la buidor que aquests llibres semblen portar associats.
Però això és filar molt prim.
Això és filar molt prim, sí, però és que estem en anàlisi semiòtica. Cada element del disseny, i són despatxos de disseny que cobren, cal dir-ho, molts
una
diners
morterada
per
sí,
fer
sí.
Aquests, tenen un significat, són escollits per alguna raó. Jo sembla, en aquest cas Jordi Graupera, el que fa és explicitar alguns dels elements que estan allà reflectits. Dius, ho he fet voluntàriament, és igual. Si transmeten això, ho transmeten. I, per tant, el qui és el responsable d'això n'ha de retre comptes. Però voldria anar amb un altre diguem-ne, àmbit, absolutament lligat amb aquest, però que ja no és tant a l'àmbit de la imatge com el del llenguatge. Perquè en aquest i en mateixos programes hem parlat moltes vegades de com el llenguatge degenera, i especialment en l'àmbit polític, com que els conceptes es fan servir per tot i s'estiren, arriba un moment en què, quan ens els diuen, ja no signifiquen res. I això és extremament perillós. Clar, hi ha una sèrie de polítics que això els hi va molt bé, perquè així ja no han de donar molts toms i retorçar molt el discurs per no acabar dir res en concret, no? Poden també fer una afirmació clara i rotunda i que tampoc acabi significant res en concret. Posem un exemple senzill. Jo estic clarament pel diàleg. Això sembla una afirmació rotunda i que t'ho compromet, però en realitat no compromet a res, perquè tant pot ser que el que diu això estigui dient jo vull sincerament dialogar i debatre amb vosaltres, com que estigui dient jo us convido a dialogar sempre que em doneu la raó en tot. Perquè hem portat diàleg a aquest nivell d'ambigüitat significativa. És un aconseguiment realment molt notable de la nostra política, no només la nostra, i dels nostres polítics. Aconseguir que les paraules signifiquin una cosa, però també la seva contrària. I en això que hem estat comentant hi trobem un exemple fefaent d'aquesta qüestió. Amb el llenguatge del polític sempre estem en aquest joc de mans que no sabem mai on està el truc. Ja hem vist que Sant Jordi és de tothom, el que significa en realitat és que Sant Jordi és d'una part. I per tant, evidentment, correlativament, quan el govern diu que és un govern de tothom, hem d'entendre que ens està dient que és el govern d'una part, però no ens ho diu. I això, clar, posa en risc de buidar de significat un altre dels conceptes claus de la política, de la polis, que és el tothom, el poble. I això pel simple fet de no admetre que si ets el govern d'una part, això no queda bé i potser fa perdre vots, i llavors dic tothom quan vull dir una part, però no ho vull dir. Això és realment, diguem-ne, un risc que cada cop ens porta a una situació més problemàtica. Perquè, a veure, siguem seriosos, rigorosos. Bé, clar, si estem parlant de política, això és utòpic. Però és metafísicament impossible un govern de tothom. En democràcia, mani qui mani, sigui la forma que govern que sigui, minoria, majoria, coalició, governar és sempre prendre decisions que afecten a tota la ciutadania i aquest és un col·lectiu tan gran que aquesta decisió no serà mai bona per tothom. Perdó, les ciutats es defineixen perquè els individus que en formem part tenim interessos contraposats. Per tant, si la decisió afavoreix a una part, inevitablement anirà en detriment dels interessos de l'altra part. Tenim exemples cada dia. Per exemple, n'agafarem dos de molt propers i que aparentment d'entrada ningú podria discutiria. Si els trens de Rodalies passen a ser gestionats per la Generalitat, sembla que tothom hi estarà d'acord que serà doncs, un gran benefici per la societat. Doncs bé, hi ha un col·lectiu que no només no ho veu així, sinó que està absolutament tan empipat que ha fet una vaga desestabilitzadora per aquesta, no mesura, sinó anunci, per una simple proposta. És a dir, hi ha uns quants que aquesta decisió no la senten que és per ells, sinó que és absolutament injusta i que va contra ells. Posem un altre exemple. Si regulem el preu dels lloguers, tothom hi estarà d'acord i, sobretot, solucionarem un problema molt greu pels joves. Doncs no, hi ha uns quants que no només no hi estan d'acord, sinó que ho pensen portar als tribunals. Per què? Doncs perquè hi surten perdent. Perquè fins ara fèiem molts calés i si fem això deixaran de guanyar-ne tants. A veure, governs de tothom no n'existeixen. Governs de tothom no n'existeixen. De fet, en la nostra organització política això ens ho diuen els propis termes que fem servir, perquè per poder optar a ocupar el poder en les nostres democràcies només es pot fer a través d'unes organitzacions que s'anomenen partits. I si s'anomenen partits, perquè es deuen considerar una part, i no pas el tot. Una part que pren partit, un partit diferent, i fins i tot oposat, al dels altres partits. Doncs si escollim un d'aquests partits perquè ens governi, com és cada cop quan arriben al poder ja no són la part, sinó el tot. No cola.
No cola.
No, no cola. Això ja hem vist pràcticament que és impossible. Sempre governaran més per uns que pels altres. Per això són partits. De fet, quan més reivindiquen que són de tothom, més hem de sospitar que no són de tothom. Perquè deu ser una manera de compensar la seva convicció subjectiva de que no ho són. Un exemple proper i potser dels més patètics que recordes, com l'anterior govern, que era el que tenia la minoria de suport més petita de la, des de la recuperació de la democràcia de la Generalitat, s'entestava públicament a dir que era un govern de tots. Quan això era, evidentment, no tenia cap argument per sostenir-se. Els governs no governen per tots, sinó que ens governen a tots. Això sí que és cert, a tots. Sobre els que tenen competència legislativa. I aquestes decisions ens afecten a tots, ens agradin o no ens agradin. Però encara hi ha un pas més en aquest tipus d'adulteració que em sembla que hem de denunciar perquè és molt greu. Com deien, des d'aquesta nova perspectiva, aquell lema que hem citat tantes vegades al començament, per expressar-ho de forma correcta, després de l'anàlisi que hem fet, diria així: Sant Jordi serà de tothom quan sigui dels meus. Perquè el que passa és que hi ha com una espècie de mecanisme que en retòrica se'n diu la sinècdoque, en què s'agafa la part i es confon pel tot, s'identifica amb el tot. I quan això es fa voluntàriament i fraudulentament, el tot passa de ser la part i la part que és els meus. Mentre no sigui dels meus, el govern serà excloent i no tindrà pluralisme. I això és independent de que aquest tothom que són els meus exclogui els qui exclogui. Mentre no hi hagi els seus, sempre és una part, partidisme, pluralisme, etc. I et posaré un exemple, si tenim encara temps, que ve de la meva experiència particular i que està en principi lluny de tot això. No sé si recordes el programa Fax, sí que el recordes, perquè va ser un programa amb força polèmica interna i externa, i allà es produïa una situació que a mi em serví molt per entendre com va aquest mecanisme. En els primers Fax hi havia públic, després va desaparèixer, no sé si el que ara t'explicaré tindrà a veure o no, però el públic intervenia molt, i com que era l'època molt propera al punt culminant del procés, ja estava molt motivat. En un d'aquests programes inicials, doncs, un d'aquests intel·lectuals, artistes, autors orgànics estava sent entrevistat i de cop i volta es gira l'entrevistador i li diu: en aquest programa no hi ha pluralisme. Clar, els del Fax estaven molt orgullosos que ells convidaven a tothom i que eren els més plurals. I va quedar parat. Diu: però per què ho dius? I l'altre li contesta: doncs perquè aquest públic fins ara aplaudia amb entusiasme altres convidats. I a mi encara no m'ha aplaudit. I el primer que vaig pensar: ostres, però quin borro. S'ha de tenir una cara de ciment, un ego com una catedral, per atrevir-se a dir: és que no m'aplaudeixen. Però després vaig pensar: ui, això va més enllà. Perquè fixa't quina excusa, quin argument ha fet servir per justificar que això és una injustificable desconsideració a la seva persona. No la manca de criteri del públic, que eren uns ignorants, uns babaus, uns incultes. No, no. El que reté del públic i el programa és: no hi ha pluralisme. Se'm va encendre una llumeta i vaig entendre moltes coses. Vaig entendre que per una determinada casta d'ocupants del poder, bandollats i vividors, pluralisme equival a que m'aplaudeixin. Ara, sempre que algú es queixa de falta de pluralisme, pum, ja se m'aixequen les orelles, com els gats, no?, quan senten alguna cosa estranya, i em posen guàrdia. Des de quin prejudici m'estaran jutjant a mi de supremacista i no sé què? És clar, perquè si t'acusen de falta de... És que tu ets un intolerant... De la mateixa manera, quan algú comença afirmant que això es fa o fa en nom de tothom, immediatament entusto la cartera a veure si ja me l'han pispat o encara això que temps d'evitar l'engalipada. Avisats quedeu. I també us aviso que d'aquí 15 dies, a petició de la conductora del programa, parlarem de la hipnocràcia.
Fantàstic.
També quedeu avisats.
Moltes gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Francesc Riques acomiada de la secretaria general d'UGT a l'Alt Penedès, Garraf i Anoia després de 26 anys. Francesc Riques divendres va deixar de ser el secretari general de la UGT a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf després de 26 anys al capdavant del sindicat en aquesta zona. El seu relleu, tal com és previst, és el de Carlos Teruel, el vilafranquí actual secretari d'Organització i Recursos, el qual ha estat treballant colze a colze amb Rica durant una dècada. Així es marca l'objectiu de ser la primera força sindical a les tres comarques. El joc de cadires es va fer oficial divendres a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, on es van convocar 81 delegats i delegades i amb l'assistència de més d'un centenar de persones. El full de ruta del sindicat ara exigeix esdevenir la força sindical majoritària a l'Alt Penedès, com ja és al Garraf i a l'Anoia. Per això, l'elecció del penedesenc Teruel encara cobra més significat. Castellví de la Marca inicia obres amb l'objectiu de millorar l'eficiència de l'aigua. Ja han començat les obres per la sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua al municipi de Castellví de la Marca. Aquesta actuació permetrà millorar l'eficiència del servei, reduir les pèrdues i garantir una gestió més sostenible dels recursos hídrics. Els treballs subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua compten amb un pressupost superior als 200.000 euros i suposen un pas endavant per garantir un servei més fiable i adaptat a les necessitats actuals i futures del municipi. A través de la instal·lació de dispositius de control de la xarxa d'aigua en diferents punts del municipi, es podran identificar els trams amb més incidències per tal de millorar-los i arribar a l'objectiu principal d'aquesta obra. L'Ajuntament de l'Arboç presenta propostes de millora pel menjador de l'Escola Sant Julià. L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, i el regidor d'Educació, Antonio Vega, s'han reunit amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Penedès, Belén Alcón, i la directora adjunta i cap de l'Àrea de Coordinació i Planificació Escolar, Marisa Vila, per exposar la situació d'aforament que afecta el servei de menjador escolar de l'Escola Sant Julià de l'Arboç. Durant la trobada, els representants municipals han traslladat la necessitat urgent de disposar d'un espai més ampli per tal de garantir un servei de menjador adequat per tot l'alumnat del centre. El menjador escolar supera la seva capacitat màxima, fet que condiciona el desenvolupament correcte del servei i el benestar dels infants. També s'ha posat de manifest que aquesta competència és de titularitat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, cosa que impedeix que l'Ajuntament pugui dur a terme una intervenció directa i definitiva. Malgrat això, el consistori ha mostrat la seva total predisposició a avançar el finançament necessari a través d'un conveni per la construcció provisional d'una nova aula que permeti donar resposta a la situació mentre s'espera la construcció de la futura escola. Aquest procediment ja es va executar en la instal·lació de l'ascensor. I acabem explicant-vos que neixen les jornades de narració oral Boca Orella al Casal Popular La Garalda. El Casal Popular La Garalda de Vilafranca ha presentat la primera edició del Boca Orella, una jornada narrativa emmarcada en el desè aniversari de l'equipament. Des del Casal s'organitza aquest acte amb la voluntat de recuperar el Maig de Xarlatans, una antiga jornada de narració poètica i teatral. Enguany, l'activitat, però, es centrarà en la narració d'històries amb un maig de narració. Les jornades es dividiran en dos dies. El dissabte 10 de maig tindrà lloc un taller previ titulat Dibuixar amb la paraula, a càrrec de Jordina Biosca. El divendres 16 de maig, el Casal Popular La Garalda acollirà el maig de narració. Aquest darrer acte serà en format concurs amb un jurat i premis populars.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Seguim quan passen 5 minuts tocats de 11:45. Segur que n'heu estat menjant, i molt, perquè ens encanten i com que tenen la durada que tenen, tots hi ens aboquem a menjar maduixes. Però potser no les incorporeu a la cuina, als vostres plats. I aquesta és la proposta que ens fa avui la nostra chef, la Gemma Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets fan de les maduixes?
Sí, 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 m'agraden molt les maduixes. Bueno, i a casa també els agraden molt les maduixes.
És que em sembla que agraden a tothom.
Jo crec que sí. Si són bones, sí.
Si són bones, sí. Aquest any... No diré més.
Si no són sureres, si no són...
Sí, el que passa és que acostumem a deixar-les pels postres.
Sí.
I, clar, arriba un moment que te'n canses, no? I avui les portes als primers i a segons.
Sí. Porto quatre propostes, salades i una dolça. A veure, són receptes molt bàsiques, eh? Molt senzilles, molt ràpides de fer. Ja sabeu que jo... No m'enredo perquè no tinc temps d'enredar-me. I són combinacions que queden molt bé. Començarem per unes amanidetes, que ara també ja ve de gust.
Molt.
Una miqueta de menjar més fresc. I la que us proposo és amb espinacs, que també són un producte de la temporada. Llavors, necessitarem els espinacs, les maduixes. Jo aquí poso formatge de cabra, pot ser qualsevol tipus de formatge, nous, oli d'oliva, vinagre de poma. I aquí, si volguéssiu, també hi quedarien molt bé unes favetes. Per exemple, ara ve la temporada, hi ha faves a tot arreu. Però nosaltres, quan pensem en faves, només pensem en aquelles faves a la catalana, i ja t'agafa calor només,
sí,
de pensar-ho.
Ja sí, sí.
Doncs no, podem escaldar les favetes i incorporar-les a les amanides. Només que les deixem una miqueta amanidetes amb oli i amb oli, sal i pebre i una miqueta de menta, doncs aquestes favetes les podem incorporar a qualsevol amanida que nosaltres fem. I aquí, precisament, hi quedarien molt bé. Doncs per fer aquesta amanida necessitarem els espinacs, netejar-los bé, ja ho sabeu, tenen molta terra, però val la pena l'esforç perquè són boníssims. No cal que trieu aquests petits, si els compreu que no siguin massa crescuts, són tendres igualment. Vull dir que tractar-los com un enciam.
Jo a vegades, si la fulla és gran i per tant té una bona tija, retallo una mica la,
sí,
tija, la part més dura.
Sí, retallar aquesta part i aprofitar-los com un enciam. Vull dir que... I són tendres, la fulla és tendra. Maduixes. Bueno, maduixots. Els que necessitem, els que vulgueu ficar, una part la triturarem per fer com una vinagreta de maduixot, que aquí ja veureu que queda superbé. I l'altra la ficarem a dintre de l'amanida, o sigui que jo, no sé, calcularia un quart de quilo, aproximadament. Llavors, el que farem serà fer primer la vinagreta aquesta de maduixots. Agafarem una part de les maduixes i què farem? La triturarem, la colarem per treure les llavors i afegirem el vinagre al vostre gust. Jo poso vinagre de poma, però bueno, podeu posar qualsevol vinagre. Si us agrada molt la vinagreta, en fiqueu més, si no, no. I ho aneu lligant amb l'oli d'oliva, sal, pebre i ja està. I això ho retireu. Amb els enciams, bueno, amb els espinacs, que ja els tenim tallats, ho barregem tot, els maduixots, l'espinac, les anous, el formatge, i ho amanim tot amb aquesta vinagreta de maduixa. I la veritat és que el toc que li dona és... canvia completament l'amanida. Dius, bueno, és una amanida simple? Sí, però amb aquest toc canvia molt.
I sobretot la fem i la mengem de
seguida,
sí, no?
Sí, sí, sí. Aquesta amanida no és per portar-la a la feina. Bueno, la podríem portar a la feina amb la vinagreta...
A part.
A part. Això també. I llavors, si ho portem a la feina i volem ficar-hi una mica més de proteïna, el que podríem fer és ficar-hi tonyina. La tonyina amb la maduixa queda molt bé, també.
Ah, sí?
Sí.
Ho
és una combinació que després el plat salat de peix que fem és amb tonyina i ja veureu quina sorpresa.
Deies que tenies un parell d'amanides,
sí.
Eh? Una altra també.
Una amb taronja i maduixots. Aquesta ja és com per aprofitar aquestes últimes taronges, ja, que hi ha. Necessitarem dues taronges, els maduixots. Aquesta amanida la faig amb escarola, que queda molt bé amb la taronja. L'escarola és també una combinació molt, molt bona. I ficaríem una mica de formatge, en aquest cas hi fico feta, pipes, raves i farem una vinagreta normal. Es tracta de tallar-ho tot, barrejar-ho, i ja tenim aquesta amanida, que també ens la podem emportar molt bé a la feina.
Són dolces, eh?, totes dues?
Sí, sí, són dolcetes. Però són dolces, però és el dolç de la fruita. No,
no embafa.
No embafa. I com que la taronja també és àcida, doncs...
Hi ha el contrast.
Sí. Després, porto una recepta que són una guarnició de maduixes. De vegades no hi pensem, en que les maduixes també poden ser part d'una guarnició de carns o de peixos. Jo aquesta guarnició la faria més per carns, per un pollastre rostit, un entrecot que faig a la planxa, per no recórrer sempre a les verdures, a les patates, no? Doncs això també, aquesta guarnició també està bé. I podem aprofitar si les maduixes se'ns han fet una mica madures, allò que dius, ja estan una mica potxes, no? Pues puc fer aquesta guarnició. Necessitem els maduixots, pinyons, vinagre de Mòdena, sal i oli. I es tracta de tallar a quarts les maduixes i saltejar-les amb oli d'oliva ben calent. Les saltegem fins que perden aquest color tan fort, fins que queda un color com més pàl·lid, no?
I allò... ha de perdre intensitat.
Sí, ha de perdre intensitat de color. Un cop ja ha perdut aquesta intensitat, que és molt ràpid, no cal que ens quedin massa cuites, la reservem i en aquella mateixa paella la netegem una miqueta i torrem una miqueta els pinyons. Aquí podem fer dues coses. Podeu ficar-hi una miqueta de llimona i afegir-ho a les maduixes, si us agrada aquest toc de llimona, o no posar la llimona, posar els pinyons a sobre i amanir aquestes maduixes amb una miqueta de sal Maldon i vinagre de Mòdena. I això ho podeu fer com a acompanyament d'una carn a la planxa, per exemple.
Ara em sorgeix una pregunta que afecta les amanides i aquesta guarnició. Aquests maduixots, aquestes maduixes, com els presentes? Treus la tija i
sí.
Sencers?
Sí, no.
O a daus? Com t'agraden?
A mi m'agrada tallar-los en quatre. Sí, traiem la part verda.
Respectant una mica la forma.
Sí, respectant una miqueta la forma de les maduixes. Sí,
per la guarnició també?
També. No cal tallar-les molt petites. Si les tallem molt petites per fer aquesta guarnició, ens quedarà com un puré. Llavors, si són petites, meitat, i si són una miqueta més grossetes, en quatre parts i prou. I saltejar-les ràpid. Oli ben calent, saltejat ràpid, perquè no ens quedi massa toves. Que hi hagi una mica de consistència.
D'acord. Ens prometies també un peix, una tonyina, deies.
La tonyina.
Tonyina.
He posat tonyina, però mira, també quedaria molt bé amb el verat. Verat, així a filets.
Més econòmic.
Més econòmic i... Menys plom i bueno, i també que li donem aquí una mica de gràcia al verat, eh? Necessitem fer-m'ho ja amb verat. Quatre
filets
de... Tu ets
fan del verat.
Jo
sí. Tot sovint ens portes formes de vestir-lo, perquè és un peix que costa.
Sí, a mi m'agrada molt. A més, és un peix econòmic, molt saludable, i que el tenim una mica com...
No sabem què fer-ne.
No sabem què fer. I a la planxa és tan soso,
sí.
Li has de buscar una mica d'encant. I per això sempre estic buscant maneres.
I però... una seria amb maduixes, eh?
Sí, jo crec que quedaria molt bé, perquè si queda bé amb la tonyina, queda bé amb el verat.
Doncs va, fem verat a la planxa amb maduixes.
Doncs vinga. Qualsevol peix blau, eh, també.
Sí.
Cal dir-ho, eh? Vale, doncs quatre filets de verat, així grandets. Maduixots, una ceba tendra. Raves, jo no em poso masses, 4, 5, perquè tampoc no m'agrada que predomini molt. Pebrot escalivat, vinagre, sal i pebre. Això és el que necessitem per fer aquest plat. Escalivaríem els pebrots i els refredem, bueno, els pelem, no? Els tallem a tiretes i llavors els saltem amb una mica de sal i vinagre. Val? Deixem reduir el vinagre i ho resguardem.
De poma, igualment,
sí,
com abans?
Sí, de poma. El que tinguem, eh? Si tenim Mòdena, fiquem Mòdena, eh? Jo gasto el de poma, però és una mania meva. N'hi ha molts. Vinagre també de cabernet, també quedaria bé. Vinagre de vi, del de la bota, el que tinguem.
D'acord.
Llavors, el que fem és fer com un tàrtar amb les maduixes. Aquí sí que les picarem petitones, perquè ens interessa que sigui petitó. També tallem els raves, la ceba tendra, tot ben petitó, ho amanim amb sal i oli, i fem el peix a la planxa.
Tot petit, eh? Els raves, la ceba...
Sí, sí, sí. Com si fos un tàrtar, com el tàrtar de carn, sí, però sí, de maduixes. I llavors, què farem? Farem el peix a la planxa, primer pel costat de la pell. Jo sempre ho faig així, costat de la pell, li dono la volta i apago el foc. I amb aquell calor així residual ja n'hi ha prou. Un cop està
així
cuit...
Així no s'enganxa, no?
Així
també?
No s'enganxa i no queda sec.
Que... I estalviem, també.
Sí, i s'estalvia... Ja, és que aquí ja ho lliguem tot,
eh? Mil·límetre, tot el mil·límetre.
Llavors, un cop tenim el peix fet, el fiquem al plat, fiquem el pebrot a sobre i el tàrtar a sobre del pebrot, el tàrtar de maduixes. I una miqueta d'oli verge i ja està. És una combinació... Ah, podíem acompanyar-ho també amb una miqueta de rúcula, si volem, per acabar de fer...
El tàrtar?
Tot el peix. Al costat, una miqueta de rúcula. I, escolta, tenim un plat boníssim de restaurant.
Si en comptes de barat optem per tonyina, és exactament igual?
És el mateix, la tonyina a la planxa, i muntem el plat així amb el pebrot i amb el tàrtar a sobre. Sembla que no quedi bé la maduixa amb el pebrot, però quan ho proveu, ja veureu que queda molt bé.
I la raba, a mi també em crida l'atenció, les raves.
Al final, la maduixa és com un tomàquet. La pots posar tot arreu on te poses normalment tomàquet. És àcida.
És bo aquest truc.
Sí.
Si posaria tomàquet, combinarà maduixa.
I puc posar maduixa.
Els dos porten molta aigua, també.
I sí que és veritat que el tomàquet té un gust més... Bueno, no té el mateix gust de la maduixa, clar, no té res a veure. Però sí que és veritat que on te poses tomàquet t'hi pots posar maduixa, serà una miqueta més dolcet, una mica més amorós i ja està.
Aquesta me l'apunto.
Sí.
M'haig de recordar.
Ja veuràs. Bueno, si ho fas m'ho dius,
sí,
que,
sí,
si funciona o no, eh?
Sí, sí. I la regla del tomàquet maduixa és bona, aquesta.
Sí.
La Gemma ens porta 2 segons. Peix i carn, també.
I carn, que són... Aquest sí que ja és una mica més elaborat, eh? Però, bueno, tampoc no tant. És un pollastre escabetxat amb maduixots. I necessitem 4 cuixes de pollastre, això per 4 persones, eh? 4 cuixes de pollastre que ja... que ens les desossin. Li demanem al carnisser que ens ho desossi i ens les deixi ben planetes. Botifarra crua, ceba, pastanaga, un tros de porro, si en tenim, si no, amb la ceba i la pastanaga n'hi ha prou, pebre vermell, sal, llorer, per fer un escabeig, vinagre de xerès, vi blanc i fresons. Bueno, fresons maduixots.
Maduixots. Els vols grans, ara.
Sí. També perquè no es desfacin tant dintre del mateix...
De la cassola.
...escabeig. Llavors, agafarem les cuixes, li ficarem sal i pebre, escamparem la botifarra sense pell...
Esparracada.
Esparracada, i l'embolicarem sobre si mateixes. Què fa això? Doncs que, com que té molt de greix la botifarra, ens queda com més amorós. Li dona també aquell gust de la botifarra, no? No és tant pollastre i prou. Llavors, ho lliguem una miqueta amb un fil de lligar, i el que farem serà marcar-ho una mica a la cassola. Quan ho tenim marcat, ho apartem en un plat, i aquí és on farem la ceba i la pastanaga i el porro, tot tallat petitet, ho sofregirem.
Foc baix.
A foc, bueno, que no quedi molt torrat, que quedi suat, allò tovet però no torrat. Llavors aquí ficarem la cullerada de pebre vermell. No l'hem de deixar coure massa, perquè si no ja sabeu que el pebre vermell es torna amargant i llavors ens...
Ho espatlla tot.
Ho espatlla,
sí, sí.
Sí. Llavors, de seguida que posem el pebre vermell li donarem una volteta, però de seguida posarem el vi i el vinagre. I l'oli, i juntament amb les herbes que vulguem ficar. El llorer, la farigola, el romaní, les herbes típiques mediterrànies de l'escabeig. I aquí, en aquest escabeig, és on hi ficarem a coure les quatre cuixetes que tenim preparades. Ha de coure fins que siguin cuites, a foc baixet. És com un confitat. Un cop ja les tenim cuites, les traiem, colem l'escabeig i fiquem els fresons i el pollastre. I això ho deixem 24 hores, d'un dia per l'altre. I ja ho podem...
A nevera, fora?
A la nevera, a la nevera.
Sempre
sí, sí,
a nevera.
Tot a la nevera, tot a la nevera. Els fresons els poso en cru, perquè ja es confiten amb l'escabeig, i si els saltegéssim ens quedarien massa desfets. Interessa que quedi la consistència de la maduixa.
Molt original, molt diferent.
Sí, no, a veure, és diferent... però no deixa de ser un escabeig que l'acompanyem amb una fruita que moltes vegades l'acompanyem amb pomes, no? Amb peres, doncs amb el maduixot.
Posem-hi maduixots.
Sí, també.
I una cremeta per acabar.
Sí, un postret, perquè sempre penso, no portes mai postres.
És veritat, és veritat.
Sempre s'ha d'acabar amb alguna cosa dolça. I això és molt fàcil. Necessitem 3 iogurts, una safateta d'aquestes de mascarpone, 250 grams de maduixots, o potser una miqueta més, perquè en necessitarem després per triturar. Posarem mig quilo, val? Llavors, i una miqueta de sucre, si volem, eh? Si volem.
És opcional.
És opcional, però si... A veure, també podem posar algun edulcorant que nosaltres estiguem acostumats a utilitzar, eh?
Eritritiol,
o mel,
mel.
O si no voleu posar sucre. Llavors, netegem les maduixes i en reservem unes quantes per decorar el vaset. Barregem el iogurt amb el mascarpone. I per un altre costat posarem a coure els maduixots amb el sucre, aquests 50 grams, que tampoc és molt, ho posarem a coure. I quan estigui cuit, ho triturarem i ho deixarem refredar. Triturat i colat, perquè si no notarem les llavors, no? Si no us fa res, ho podeu deixar, eh? Però si ho voleu fer fi, doncs colar.
Una mica més de feina.
Llavors, el que faig jo és que ho monto amb gots. És un postre, per exemple, quan ve gent a casa, doncs està molt bé perquè ja ho tens muntat i no has d'estar...
Pendent ni arreglant a última hora.
Exacte. Treus de la nevera i ho poses al plat. Llavors,
com muntes?
Amb uns gotets, poso el iogurt primer, poso el puré després, de maduixot, i després poso les maduixes talladetes. I ja està. Podeu fer-ho amb diferents ordres, eh? Per exemple, les maduixes a baix també quedarien molt bé, posar-hi el iogurt a sobre i després el puré aquest de maduixes. Si voleu acompanyar-ho amb alguna galateta, doncs també queda molt mono. Però bueno...
Clar, aquí pot jugar a posar ja... una coseta a sobre,
sí.
No? Un polsim de canyella,
sí.
Decorar una mica...
Sí, ratlladura també de xocolata també queda molt bé, a damunt de les maduixes.
Ens estem animant ja.
Sí, ja... Però és molt ràpid i queda molt bé.
Doncs és un final perfecte per aquests plats que ens has dut, que tenen com a denominador comú aquestes maduixes. Mil gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres.
Sense tu. Fins aviat.
Adéu, gràcies.
M'has mirat just en el moment que t'estava mirant. Dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat.
I jo que t'he pillat, com dissimulaves i ho he notat. Dins el xiringuito sonava una cúmbia que t'encantava i em deies a cau d'orella.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living.
Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent un de perol, amb tu i amb un brindis, mentre sona. Un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria.
I quan tu m'has mirat, just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis.
La cirereta final a aquestes 3 hores de ràdio, aquest dilluns 28 d'abril, al Penedès en Xarxa, l'hem posat amb maduixes i maduixots, amb tots aquests plats i propostes que ens ha dut la nostra xef, la Gemma Riera. Demà hi tornem, de 9 a 12, hi haurà podologia, reunirem regidors del Penedès per parlar d'esports, de la cartera d'esports, tindrem càpsules d'il·lusió amb la Bernadette Hortal. El concurs del Català al carrer, regalarem un llibre a tots els que jugueu i participeu i tafanejarem pantalles amb Carles Gala. Per acabar, una última història, una fake news. Marxem ja amb The Tietz i aquest que vinguis. Fins demà.
Un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria.
I quan tu m'has mirat, just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem límits.
Penedès en Xarxa.